Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. Les tribulacions del jove Werther és una de les grans icones literàries del romanticisme alemany, escrita per Goethe a mitjans del segle XVIII. Werther és un jove idealista que està profundament enamorat de la Charlotte, un amor impossible perquè ella ja està compromesa. Això provoca que el noi s'acabi suïcidant. L'impacte de la novel·la a tota Europa va ser tan gran que els joves de l'època no només vestien igual que el protagonista, sinó que feien la mateixa fi per un efecte mimètic. El 1974, i basant-se en patrons similars, el sociòleg David Phillips va parlar de l'efecte Werther per definir el potencial imitatiu de les conductes suïcides. Durant molt de temps, els mitjans de comunicació teníem la premissa de no abordar els suïcidis per evitar precisament l'efecte crida. Per sort, els temps han canviat, perquè el silenci només contribueix a augmentar l'estigma sobre una realitat que cada vegada afecta més persones, sobretot els joves. Segons dades de la Conselleria de Salut, l'any passat es van suïcidar 607 persones, més de 50 cada mes, una xifra que quadruplica la de víctimes per accident de trànsit. Les noies d'entre 12 i 25 anys són les que tenen més pensaments de matar-se i els homes, a partir dels 65, són els que més ho fan. Aquest darrer col·lectiu, precisament, és el més amagat quan les dades diuen que els suïcidis en aquesta franja d'edat van en augment. És necessari parlar del suïcidi, però fer-ho amb responsabilitat, sense detalls ni romanticisme, perquè és un fenomen on conflueixen molts factors. Cal escoltar testimonis de recuperació com el de l'Andrea, estudiant d'integració social, que va intentar suïcidar-se fa 4 anys i que ara fa xerrades als instituts. També coneix els familiars de morts per suïcidi, supervivents, en diuen, com el cas de la fotògrafa documental Núria López Torres, que va perdre el seu germà per aquesta raó. Fa 30 anys ningú parlava de càncer, en deien el mal dolent. Ara l'ús d'aquesta paraula s'ha normalitzat. Amb el suïcidi se segueix el mateix patró, el mateix camí. Des dels mitjans de comunicació hem de contribuir a prevenir-lo, igual que ho ha de fer l'administració amb més polítiques i recursos.
Solidaris. Tothom té una història.
Núria, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, acabada de aterrizar de Cuba.
Núria López Torres, fotògrafa documental. El seu treball se centra en temes de drets humans, identitats i violències. Actualment treballa en un projecte sobre salut mental, Les curves de la mente. El seu germà Paco es va suïcidar el gener del 2020. Sometimes there's things a man cannot know.
Gears won't turn and the leaves won't grow. Tu estàs treballant el tema de salut mental des de diferents àmbits, com les addiccions, les migracions. Després parlarem amb l'Anna Surinyac, que també ens acompanya. Anna, com estàs?
Molt bé, encantada de ser aquí.
També has abordat el tema dels adolescents, però el del suïcidi, Núria, és un tema per tu molt delicat i molt, molt dolorós. Però se n'ha de parlar.
Exactamente. Es un tema que se tiene que hablar, por supuesto, y como tú dices, es un tema muy doloroso porque, bueno, pues lamentablemente soy familiar de una persona que se suicidó, mi hermano Paco, a finales de enero del 2020 se suicidó mientras yo estaba en Cuba, tuve que regresar urgentemente. Aparte fue un proceso muy complicado, no solo todo por el tema del suicidio, sino que él no llegó a morir porque lo reanimaron, pero quedó en muerte cerebral. Le faltó oxígeno durante muchos minutos y quedó en esa situación. Entonces, cuando yo llegué se le hicieron una serie de pruebas para ver si realmente había la posibilidad de recuperarse. Él estaba en coma y el resultado final fue que no, que él iba a quedar en estado vegetativo toda la vida. Su cerebro estaba muerto. Entonces, para mí fue doblemente doloroso porque yo tuve que tomar la decisión de desconectarlo. Entonces, mi madre nunca llegó a saber, mi madre ya está fallecida, pero mi madre nunca llegó a saber que mi hermano se había suicidado. Yo le dije que había sido un ataque al corazón. Y bueno, pues una situación muy fuerte y muy dolorosa, por supuesto.
¿El Paco va donar señales de alerta?
Sí. Sí, pero nunca las tomas en serio. O en el caso de mi hermano tenía un problema con el alcohol y él estaba en una situación en la que quería, pero es muy difícil. El tema de las adicciones es un tema también muy interesante, que está mucho más extendido de lo que nos pensamos. Y él estaba en ese intento de... pero no era fácil para él. Entonces, en algún momento pues había discusiones. Cuando tienes un familiar con adicciones, es muy complicada la relación. Entonces, en alguna de las discusiones o tensiones familiares, él expresó que el día menos pensado, pero no creo que lo que le ocurrió a mi hermano fue algo que él quiso voluntariamente, porque el pocos días antes de que eso ocurriera, él estaba haciendo toda una serie de gestiones, y toda una serie de planes. Es decir, alguien que piensa suicidarse no inicia toda una serie de gestiones previas, planes de futuro si piensas suicidarte. Lo que ocurre es que en momentos de desesperación, en momentos en los que ya cuando llevas un consumo de en el caso de mi hermano era el alcohol, durante mucho tiempo, ya hay un daño en tu cerebro, ya hay una alteración, ya se producen una serie de patologías mentales, ¿no? Entonces, en un momento de abstinencia, él estaba ingresado en un lugar donde él tuvo un altercado, en un hospital, y en esos días de abstinencia, él tuvo, pues tienes mucha ansiedad, él estaba tomando también medicación para un brote psicótico que él tuvo después de consumo de alcohol, y parece ser que sufrió un momento de angustia muy desesperado, no le llegó la medicación a tiempo, y en un momento de desespero, pues, fue lo que hizo. A veces cuando las personas no encuentran salida y cuando ven que llevan mucho tiempo con un problema y que no tienen herramientas o no son capaces y quieres eliminar ese sufrimiento tan profundo, la única solución para dejar de sufrir es acabar con tu vida. No es que quieras morirte, la gente no quiere morirse. La gente quiere acabar con el sufrimiento. Yo eso lo puedo entender. O sea, puedo entender que en un momento de que no le ves salida, que crees que eso nunca va a desaparecer, ese sufrimiento, ya no puedes más y tomas ese camino.
Efectivament, és un dels mites, no?, que s'arrossega al voltant del suïcidi. No, és que es volen morir. No, és aquesta angoixa mental, aquest patiment, aquest dolor, que és impossible de poder trobar solució, no? Clar, Núria, la teva manera de treballar és profunda, és exhaustiva. A banda de la pròpia experiència personal, tu, a través d'aquest projecte que ara en parlarem, que es diu Les Curves de la Mente, has pogut entrevistar persones que han intentat, no?, suïcidar-se. Per tant, tens una perspectiva bastant completa d'aquesta realitat.
Sí, la verdad es que sí. Recuerdo, por ejemplo, hablar con Nieves, una mujer de 42 años que tuvo dos intentos de suicidio, con una diferencia de un mes y medio. Estuvo ingresada un primer mes, después al mes y medio de salir volvió a hacer el intento, y te das cuenta que el perfil es muy variado. Es decir, no corresponde porque exclusivamente a un perfil de mujer, familia desestructurada o joven, familia desestructurada. No, es decir, te encuentras un abanico muy amplio. Es un tema realmente muy complejo y no hay una única causa del fenómeno del suicidio. Es decir, influyen muchísimos elementos como el consumo, por supuesto, de drogas y alcohol, abusos, abusos sexuales en la infancia. Hay un doctor, es el doctor Benedict Hamann, que lleva una investigación sobre cómo, por ejemplo, los traumas en la infancia y en la adolescencia hacen que las personas puedan tener, están en riesgo 4 veces más en problemas de salud mental. Por lo tanto, este tema sí que es muy importante, ¿no? Y él, por ejemplo, pues comentaba, ¿no?, que una persona que sufre retos de salud mental, por supuesto, el tema del suicidio es una constante, porque en el momento en que eso no se pueda gestionar, ese problema que tienes, no puedas encontrar solución, siempre hay un riesgo de que ante la desesperación recurras al suicidio.
Falta empatia. Costa d'entendre aquesta realitat, la del suïcidi, per tant, la de la salut mental. Sí que és cert que després de la pandèmia aquest tema, aquest fenomen s'ha posat sobre la taula, no? I hi ha molta més visibilització.
Cuesta empatizar con las personas que tienen retos de salud mental y, por lo tanto, con personas que ante ese problema deciden, no deciden, sino se suicidan. ¿Por qué? Porque todo el mundo hemos... Cuando yo le explico a una persona que tengo un dolor de cabeza o que tengo un problema, que me tengo que operar del corazón, que me ha roto un brazo, todo el mundo ha tenido problemas de salud física. Entonces, de alguna manera, nuestro cerebro tiene esa capacidad de poder empatizar. Pero una persona que no ha sufrido ningún problema de salud mental no se hace una idea de qué puede ser eso, ¿no? Es decir, cuando no se conoce, no se sabe, la gente no sabe empatizar. Hoy en día yo creo que sí que hay una mayor sensibilidad y conocimiento, pero aún así estamos todavía en los primeros escalones, porque ha sido un tema tabú, porque el problema de salud mental no viene desde la pandemia. Lo único bueno que ha traído la pandemia ha sido que ha puesto sobre la mesa esta pandemia que ya venía caminando. Exacto. Hace mucho tiempo, porque estamos conformando y estamos viviendo en una sociedad que no es sana. Estamos conformando una sociedad muy insana y muy enferma en muchos ámbitos y no nos estamos dando cuenta. ¿Qué ocurre? Que ante eso, un problema masivo, España es el país de la Comunidad Europea que más psicofármacos consume. Esto es un dato alarmante.
Ho parlàvem l'altre dia en un dels primers solidaris que va obrir la temporada pels problemes de son, no? Que hi ha. No hi ha una son de qualitat per aquest mecanisme, no? Aquesta societat en què el que es genera és producció, 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 i si no compleixes uns barems no hi ha res a fer, no? Vaig omplint un buit amb un líquid fugaç. No sé i està La Núria està treballant en aquest projecte, Les curves de la mente. Anna Surinyac, com estàs? Ben retrobada. L'Anna és fotoperiodista, editora gràfica de la revista 5W. I Anna, un dels aspectes que també has treballat i vinculat amb el que deia la Núria és el de la migració i la salut mental. Aquí en aquest programa n'hem parlat bastantes vegades, per exemple, de la situació absolutament delirant i desesperada de les persones que estan atrapades en camps de refugiats.
Sí, de fet, jo quan entrevistes a moltes persones que han patit processos migratoris, ja sigui per voluntat pròpia o obligades, no? Moltes t'expliquen que tenen mal de cap o tenen dolors crònics i amb el temps he anat aprenent, no?, que molts d'aquests símptomes tenen una relació directa amb la salut mental, no? Investigant això vaig trobar un psiquiatre que es diu José Batxotegui, que ha escrit un llibre sobre això, i de fet ell ha descobert, bueno, va veure, no?, moltes persones migrades que anaven a les seves consultes amb les mateixes patologies, no?, un estrès crònic, a més ell deia que era crònic i múltiple, no?, perquè es repetia cada vegada que aquesta persona tenia contacte amb el seu país d'origen. I ell va batejar aquest síndrome com síndrome d'Ulisses, no? I exacte, aquí jo, em va ajudar molt a entendre quin és el procés absolutament inimaginable per a una persona que no ho ha viscut, el que estem sotmetent a totes les persones migrades, no? De fet, he fet històries inclús, no? Ara escoltant a la Núria pensava, ostres, això que està explicant, hi ha persones de les quals hem fet històries que han passat per aquest procés i jo potser no l'entenia tant com la Núria, no? Però vam fer la història d'un noi que després de tot el periple, després d'arribar a Catalunya, estan en un centre de menors, li van fer una prova de major... Bueno, va determinar, no?, amb aquestes proves òssies, que són molt, sí, criticades també, que era major d'edat, i es va llançar d'un pont a Igualada, no? I tu li preguntaves a la Núria si hi havia hagut senyals d'alerta, i quan parlàvem amb els psicòlegs d'aquest noi ens deien sí que en feia, de senyals d'alerta. De fet, inclús amb uns dibuixos, analitzant aquests dibuixos, alguns dels psicòlegs ens deien és que aquests dibuixos ja mostren aquest estrès d'aquest noi, no? Vull dir que crec que també hem d'estar molt atentes en els processos migratoris, sobretot les persones migrants que estan tutelades per la Generalitat, que, i evitar que aquestes coses passin.
Clar, un tema, el de la salut mental, el dels intents de suïcidi, que és present no únicament en l'àmbit migratori, sinó en guerres, en conflictes, ho hem vist a Ucraïna, ara també a Líbia, amb catàstrofes naturals, no? Per exemple.
Sí, de fet, de Líbia em va sorprendre molt el titular de l'altre dia, de la Patrícia Simón. La Patrícia Simón i el Ricard García Vilanova són dels dos únics periodistes espanyols, jo diria, que han pogut entrar a Líbia. No, perdona, i una Sílvia de Televisió Espanyola, o sigui, tres, ara han bloquejat l'accés a Líbia. Doncs l'entrevista a la Patrícia Simón, el segon dia que feia una crònica, era una entrevista al coordinador de la morgue de Derna, que Derna és com l'epicentre de les inundacions, i el coordinador de la morgue li deia que el que més necessiten són equips psicòlegs, perquè necessiten la gent entendre què els hi ha passat per fer front a aquesta situació d'alarma, perquè no estem veient plorar ni els nens. I jo parlava amb un dels fotògrafs de Derna, el Muhammad, que és un noi que tenia un estudi on la gent anava a fer-se fotos família, i estava parlant amb ell per fer una història, i li deia com està la situació, i ell em deia, és que encara he d'entendre quina és la situació.
Clar, això és un caldo de cultiu absolutament perillós, Núria?
Los traumas debemos de entender cuán necesario es tener la posibilidad de acceso a especialistas que nos ayuden a comprender los traumas que nos pasan en la vida. Pues desde una catástrofe, porque pierdes tu casa y pierdes a seres queridos, pierdes incluso enfrentarte a una enfermedad. Es decir, cuando te enfrentas a una enfermedad en la que crees que vas a perder la vida, o la que pasas mucho miedo. Otra de las cosas que es fundamental entender es el miedo. Hay que tenerle miedo al miedo. El miedo nos puede llevar realmente a los extremos y es el gran causante de la mayoría o gran parte de nuestros problemas mentales. Si no tenemos expertos que nos ayuden a gestionar todo eso, y tú no tienes 90 o 100 euros para pagarte un psicólogo privado semanalmente que te ayude, porque nos vamos a la seguridad social no hay expertos, no hay, hay creo que son 9 psicólogos por cada 100.000 habitantes, sí. No, 9 psiquiatras y 6 psicólogos. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Tú vas a tu doctor y lo que te van a dar son ansiolíticos, pastillas para dormir y antidepresivos. Entonces, y al final yo me estoy encontrando, por ejemplo, otro de los temas que es muchas personas que han sido tratadas con esta medicación sostenida en el tiempo genera una adicción y no soluciona el problema. A mí me dijo un psiquiatra una vez, me dijo, Nuria, la medicación, cuando te estás ahogando, te ayuda a que no te ahogues, pero no te enseña a nadar.
Claro, las consecuencias después encara
son pitjors. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente está, a la gente hay que enseñarla a nadar. Entonces tú no la puedes tener dopada con medicación, que no es una crítica a la medicación. La medicación es hiper necesaria. En muchísimos casos y en algunos casos siempre la tienes que tener. Yo tengo un hermano, mi hermano pequeño, es una persona que tiene una discapacidad de un 68% intelectual, pero aparte está diagnosticado con esquizofrenia. Mi hermano no puede estar sin su medicación. Mi hermano tiene una calidad de vida porque toma esta medicación y bendita sea esa medicación. Pero son casos puntuales. ¿Qué ocurre? Pues que necesitamos especialistas. Y ahí no estamos invirtiendo. La sanidad se ahorraría y la sociedad se ahorraría tanto sufrimiento y también tanto dinero si invirtiéramos en especialistas.
Núria López Torres, moltíssimes gràcies per passar avui pel programa. La Núria està treballant en aquest projecte, Les Curves de la Mente, i ha tingut a bé compartir la seva experiència personal com a familiar d'una persona que va acabar suïcidant-se, en aquest cas el seu germà Paco. Moltíssimes gràcies, Núria i Anna, també. Gràcies per haver vingut i moltes continuarem.
Gràcies. I tant.
Solidaris. Should I tell my eyes out? Catalunya Ràdio. Everything I feel returns to you somehow. Mercè Folch.
La parella del Salvador Simó, la Júlia, es va suïcidar quan ella tenia 24 anys. El Salvador en tenia 27. Des de llavors s'ha dedicat a investigar les causes que poden portar una persona al suïcidi. Actualment és professor de Ciències Socials i del Benestar de la Universitat de Vic i director adjunt de la Càtedra de Salut Mental de la mateixa universitat.
I have no record.
Mort, supervivència i vida. Aquestes són les tres fases per les quals en Salvador Simó diu que va passar després del suïcidi de la seva parella. I aquest és el títol de l'assaig que ara mateix té entre mans i aviat publicarà.
És un llibre que tenia molt clar que jo escriuria per mi, no tenia gens clar que publicaria, però la idea no és donar consells a ningú, valga amb Déu, per veure què han de fer per superar la situació, sinó únicament dir, mira, jo he estat en aquesta situació, ho he estat passant molt malament, perquè durant 2-3 anys jo no considero que està vivint, sinó que està sobrevivint. I és compartir, doncs mira, jo vaig estar allí, jo vaig naufragar, perquè és un naufragi vital brutal, i a mi em va ajudar això. Jo no et dic que això t'ajudarà, sinó que jo que ho vaig passar malament, ho he pogut superar, i a mi em va ajudar això perquè ho tinguis en compte. Busca quines estratègies t'ajuden a tu. I als 27 anys, per mi hi ha un tall, i hi havia un Salvador Simó abans dels 27 anys i després dels 27 anys era una altra persona. I dels 27 als 30 anys és una persona que jo, bueno, ja ho deia, mirar al mirall em costava reconèixer. Molts somnis, sempre molt enamorat de la vida, i jo personalment recordar-me la transició del vull viure a tinc que viure per la meva mare, per la gent que m'estimava, inclús per la meva pròpia companya, no? Un compromís, dir, bueno, jo tinc que continuar construint el que havíem de construir, però jo mateix, la transició del vull viure, estic enamorat de la vida, tinc que viure, uf, una situació realment molt, molt dura.
Aquest no serà el primer llibre que escrigui sobre el suïcidi. El 2015 va publicar un recull d'històries de vida de persones que havien fet temptatives de suïcidi. Suicidio y vida, historias de personas con antecedentes autolíticos.
Perquè no hi havia cap antecedent de que s'hagués fet una recerca qualitativa en persones amb antecedents. Fixa't que s'havia fet molta recerca de tipus genètic, marcador, biomarcadores, etc, etc, però en cap moment l'acadèmia havia considerat prou interessant escoltar la veu d'aquestes persones. Van fer històries de vida amb 5 persones que sí que tenien antecedents de salut mental i que tenien 2 o més tentatives de suïcidi amb una doble finalitat. Per un cantó, entendre aquests factors que els han portat cap a la decisió de prendre fi a la seva vida per entendre millor aquests factors i poder-los prevenir, però sobretot per un segon factor, que és la part que moltes vegades com a societat ens descuidem, que és què és el que t'ajuda a tu a continuar endavant, a pesar que has tingut aquestes dificultats, a pesar que ho has intentat, però què és el que t'ajuda a continuar vivint, que és l'efecte papagín.
En Salvador m'explica que Papageno és un personatge de l'òpera La flauta màgica de Mozart, que, en un moment de la trama, es planteja suïcidar-se, però que finalment decideix no fer-ho perquè s'emmiralla en el testimoni de persones que també ho han passat malament, però que han sortit endavant.
L'efecte Papageno és persones que han viscut en una situació de gran dificultat, però que són capaces de continuar endavant, que ha ajudat aquestes persones a poder transmetre perquè altres persones s'hi puguin emmirallar.
El que ens proposa amb l'exemple de Papageno és exactament el contrari del que hem fet els mitjans durant anys. No parlar del suïcidi per evitar l'efecte contagi.
Perquè si parlem de suïcidi, hi ha gent que per imitació es suïcidarà. Llavors, clar, el que hem de fer és, com a societat, evidentment, hem de parlar del suïcidi? Sí. De qualsevol manera? No. Des del 99, l'OMS ja va dir molt clarament als mitjans com han de parlar de suïcidi, sense sensacionalisme, etcètera, etcètera. Però que està clar que el fet de que no en parlem no està solventant el problema, perquè segueix sent la principal causa de mort no natural. La realitat és que el suïcidi és una mort silenciada i, sobretot, genera un estigma brutal. Llavors és tan important obrir un debat, parlar-ne com a societat per realment trencar aquests prejudicis, trencar aquest estigma i afrontar la vida, perquè som una societat que és que no acceptem l'amor. Vull dir, no parlem del suïcidi, però perquè tampoc parlem de l'amor, perquè ens fa por i el que ens fa por ho volem amagar. I estem en una societat que està obsessionada, pues, per l'eficiència, la productivitat, la bellesa física, i la realitat és que anem envellint i, com diu un autor, l'única realitat és que al final ens morirem. I pensava que, a més, és un problema perquè al negar l'amor estem negant la vida. Perquè el que li dona intensitat a la vida, el que li dona el seu sentit, el que ens ajuda, el que ens esperona a viure en plenitud i tal, és ser conscient que algun dia moriré. Si el suïcidi és un tabú del qual no em puc parlar, si jo no puc compartir la idea de que, ostres, m'he plantejat suïcidar-me perquè em miraran malament, perquè diran que estic tarat, ostres, tenim molts més números de que anem a evolucionar amb aquesta escala fins a la consumació del suïcidi.
En una societat que fa del suïcidi un tabú, el silenci, els judicis, els prejudicis recauen sobre la persona que s'ha mort i sobre els familiars i les persones més properes.
Hi ha com un amor social, vull dir, perquè, clar, com que està estigmatitzat, no se'n parla, doncs es crea un buit de silenci que bueno, ningú parla amb tu sobre el tema, potser de tant ho fa alguna celebrat d'una forma doncs, molt que no és l'adequada. Llavors, clar, estem agravant molt el malestar, la tristesa, l'aïllament.
També apareix la culpa.
S'obre la caixa de Pandora i surten tots els mals del món, perquè, clar, hi ha la part de culpabilitat, de per què no t'has adonat, per què no ho has vist, com és que no has evitat, has fet alguna cosa que estigui relacionada. Hi ha una ràbia, que a més és una ràbia que és molt complexa, perquè si, jo què sé, el teu company, la teva companya, pues, mor d'un càncer, pues, pots malir el càncer. Si l'han atropellat, pues, pots inclús malir el conductor. Ja, en canvi, el suïcidi, a qui maleixes? A la vida, a tu, a la persona que s'ha suïcidat, és molt, molt complicat.
Tens un niu d'ocells a dins, canten els matins, diuen que tens el cor dolç, que no et marxi mai la bona intenció.
Quan s'aborden les causes del suïcidi, és habitual fer-ho des de l'àmbit de la salut i, en concret, des de la psiquiatria i la psicologia. Salvador Simó defensa que cal una mirada més àmplia, que integri més perspectives per veure el problema en la seva magnitud i, sobretot, per poder fer una bona feina de prevenció.
Parlem de suïcidi quan hauríem de parlar de suïcidis. Sí, hi ha molts suïcidis. Hi ha moltes tipologies i hi ha molts orígens de suïcidi. Pot ser que una persona sí que tingui una patologia mental greu, aleshores està prenent la decisió de suïcidar-se i no és conscient o no té la capacitat d'insight per veure les conseqüències de lo que està decidint. I clar, no podem dir és blanc o és negre. Hi ha molts matisos i hi ha molts colors. Doncs clar, depèn de les circumstàncies, si hi ha una patologia de salut mental o no hi és, i depèn de molts altres factors. Fins ara el suïcidi s'ha reconvertit única i exclusivament en una problemàtica de salut mental, però el que està clar és que aquesta patologia des de la salut mental, sobretot des de la psiquiatria, és necessària, però és totalment insuficient. La salut pública té que incloure sí o sí la mirada sociològica, la mirada antropològica, la mirada filosòfica. Hem d'incloure el que l'OMS ens ha dit des de sempre, que no hi ha salut sense determinants socials de la salut.
També creu que és important que des de ben petits treballem l'educació emocional i comencem a prendre seriosament l'efecte de les xarxes socials en la nostra salut mental.
El que sí que és veritat és que estem educant a les noves generacions amb una cultura de la immediatesa, i tot molt fàcil. I sobretot evitant al màxim que els nens, les nenes es frustrin per res. La vida no és així. A la vida tots nosaltres hi ha moments que hi ha de dificultat i que hem de tolerar la frustració. Doncs què passa? Que quan tu una generació no l'estàs capacitant, no l'estàs apoderant perquè pugui respondre als reptes de la pròpia vida, perquè la vida és així i la vida és meravellosa, com diu la mare Teresa Calcuta, disfruta-la, però també diu la mare Teresa Calcuta, llavors la vida és tragèdia, la vida es combate, la vida és, com que els nostres infants els estem hiper-mega protegint des d'una malentesa bona educació, a la primera frustració que tenen, pues, reaccionen, pues, tenen una crisi d'ansietat, bueno, o pot ser que alguns ja estiguin, doncs, que si autolesions, que si decisions suïcides. I hi ha un factor brutal, que realment sí que hem d'obrir un debat brutal, que són les xarxes socials i les tecnologies. El que sí que és veritat és que el 2013, quan sorgeixen les xarxes socials eclosionen als Estats Units, ja es tripliquen els casos de malestar emocional. Hem de fer cultura i promoció de la salut mental a les escoles. Vull que tot se't faci clar, que estiguis bé, no et vull fer cap mal.
Solidaris, cada dissabte a les 10 de la nit. Catalunya Ràdio.
L'Andrea Gràcia té 26 anys, viu a Mollet del Vallès, estudia integració social i és activista amb l'associació Obertament. Però fa 4 anys estava lluny de tot això. En aquell moment va intentar suïcidar-se després de molt de temps de patiment. La Mireia Isart ha parlat amb ella en una entrevista que l'Andrea ha preferit fer a distància.
Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Segur que a molta gent que et senti doncs, li pot anar bé sentir-te. Perquè, clar, vas passar d'estar en uns moments molt foscos a ara fer activisme, no? De salut mental, per parlar sobre el suïcidi.
Yo no tenía ningún referente y me hubiese gustado, bueno, tenerlo, ¿no? Ya no saber qué es lo que me pasaba, sino saber que no era yo la única. Pues eso, al no tener referentes, sientes que estás sola, que eres un bicho raro y que empieza como a avergonzarte decir lo que te está pasando simplemente por eso, porque como no se habla del tema...
Suposo que encara el problema es fa més gran.
Sí.
Més enllà de l'activisme, com és ara la teva vida? Estàs estudiant? Quins hobbies tens?
Pues ahora mismo estoy estudiando integración social. Podría decir que es uno de mis hobbies porque me encanta acompañar a la gente y también he aprendido que me gusta mucho cocinar. Una de las cosas muy importantes que he aprendido es que, bueno, yo me centré mucho en mejorar mi salud mental y he aprendido que la salud física es muy importante, ¿no? En no dejarla de lado y conectar mente y cuerpo porque creo que van bastante ligados. Entonces, después he cogido aficiones como cocinar o caminar o leer.
¿Has cambiado molt des del 2013? Que et sembla que és com va començar tot una mica, no? Com era l'Andrea de llavors?
Era muy negativa, sobre todo muy pesimista, lo veía todo muy negro y bueno, realmente era, antes pensaba en mañana y lo veía todo como una pantalla negra. Yo no me imaginaba, o sea, yo no me imaginaba que ahora estaría viva con 26 años y bueno, aquí estoy y ahora pues me imagino con 50 años y no sé, ya tener expectativas de futuro que antes ni se me hubiese pasado por la cabeza. És el canvi per a mi.
Abans del 2013, tu et recordes una nena feliç o i ara ets una nena que et preocupaves molt per les coses, que paties?
Yo siempre he sido muy alegre de ir con mis amigas y en clase siempre me acuerdo riéndome. También he tenido mis problemillas en clase, ¿no? Pero, o sea, a mí me recuerdo siempre con una sonrisa en la cara.
I va ser a partir de l'adolescència, no? Perquè 2013 és fa 10 anys, per tant, si ara en tens 26, en tenies 16,
sí.
Que es va començar tot a torçar. No sé si ens vols explicar una mica quins són els problemes o què és el que et feia estar malament en aquella època.
Bueno, se me contaron muchas cosas. Acababas la ESO y bueno, yo pues escogí bachillerato, no iba conmigo, lo tuve que dejar y entonces me encerré en casa como 6 meses y bueno, me afectó de manera muy negativa.
Tot aquest malestar, pel que comentaves abans, el vas passar molt sola, no? Tu, per molt que estaves tancada a casa, que segurament el teu entorn ja veia que bé del tot no estaves, no explicaves fins a quin punt estaves malament, no?
Volvemos a lo de los referentes. Yo al no tener referentes me avergonzaba. Aquí sobre todo yo tenía autoestigma, o sea, soy pequeña, ¿no? Al final tenía 16 años, es como no tengo los suficientes problemas como para estar tan mal y me daba miedo que me juzgaran porque realmente estaba muy mal como para... No sé, no era equivalente a la edad que tenía el malestar. Entonces, pues yo estaba cerrada en casa, me encerraba en mi habitación y a lo mejor al salir de la habitación para comer con mis padres y tal, pues ya sonreía como siempre y tal, y luego volvía a mi habitación y pues volvía a llorar.
Es barrejava la vergonya amb la culpa, no? També pel que dius de pensar... Realmente, potser no tinc prous problemes, no hauria d'estar així.
Claro, porque yo pensaba, hay personas que tienen problemas mucho más graves y lo llevan mucho mejor. Entonces yo vengo aquí con mis problemas de niña y me quiero morir, ¿sabes? Entonces la gente no lo va a entender.
Però realment l'adolescència és una etapa molt convulsa. I pel que diuen les últimes xifres, diuen que, per exemple, les noies entre 12 i 25 anys són el col·lectiu amb més intents i pensaments de suïcidi. Tu ara, com a activista, estàs anant a instituts i parles amb tota aquesta joventut, no? ¿Por qué crees que es así?
En la adolescencia pues sentimos muchas emociones y está claro que pues somos más vulnerables y tal, porque al final nuestra personalidad se está construyendo aún, pero también es verdad que se banalizan nuestros sentimientos y también muchas veces cuando una persona, un adolescente está empezando a tener un problema de salud mental de verdad, pues no se le toma en serio. Porque muchas veces se piensa que son pues los típicos problemas de persona adolescente, ¿no? Entonces, al ignorar esto, estamos ignorando lo que puede ser un problema de salud mental grave. Y lo que si se ignora, al cabo del tiempo, puede desembocar en algo peor. Luego ya, pues ya el tema del trabajo y tal, que eso ya pues es otros temas, ¿no? Sociales, pero... Sobretot jo crec...
Però creus que l'entorn en el que vivim, per exemple, ara parlaves de la precarietat, no?, en tema feines,
sí.
O, per exemple, la pressió social a través de les xarxes, d'encaixar en uns cànons, tot això creus que justament a l'adolescència són riscos importants per a algú que ja potser està insegur, inestable, no?, perquè és el que toca a l'edat? Vull dir que l'entorn en què vivim ha fet que l'adolescència encara sigui un moment més difícil de passar que potser fa 20 anys?
Bueno, esto no lo sé, porque al final cada persona es un mundo. A cada persona nos afectan las cosas de manera distinta y creo que lo importante es que la sociedad, todos en general, seamos conscientes de que estos problemas existen y que nos puede pasar a cualquiera y simplemente estar informados, entender que es un problema normal. Es como pues es un dolor de barriga, ¿no?
Si tornem a la teva història personal, deies que això et vas tancar a l'habitació, vas estar un temps allà, suposo que el problema es va anar agreujant i al final, tot i que intentaves dissimular, els teus pares ho van veure. I pel que m'havies explicat, et van portar a un CESMA, un centre de salut mental per adults de la sanitat pública, però allà com et vas sentir tractada? Van respondre al teu malestar?
Como que no me tomaban muy en serio, no se me tenía muy en cuenta. Aparte, como que las visitas eran muy separadas. Había poco tiempo en las visitas, pero he de decir que últimamente, cuando he tenido pensamientos así de suicidio y he ido de urgencias y tal, fue hace menos de un año, activaron el protocolo contra el suicidio y se han portado bastante bien, entonces creo que se nota, ¿no?, la mejora, al menos desde mi experiencia.
Després d'això, d'haver anat un temps a teràpia aquí al CESMA, el 2009 ja va ser el punt clau, no?, on vas caure més al fons, això que deies de veure una pantalla negra. Creus que va ser per alguna una cosa puntual? Va ser per acumulació de tants anys de malestar?
Fueron muchas cosas. Como que ese año me pasaron bastantes cosas y supongo que como ya me rondaba esta idea desde que empecé a estar muy mal, pues fue como el pum, ¿sabes? Entonces ya... Al tener esa idea rondando y ver que ya no podía más con la vida, y al final pues ya era mi forma de descansar y decir ya hasta aquí, es que no puedo más. Y la verdad que era algo en lo que pensaba cada día. Yo me despertaba pensando en esto y me iba a dormir pensando en eso también.
Tu havies anat intentant dissimular molts anys i en aquell moment tothom va saber que estaves malament, molt malament.
Claro, entonces ahora que lo veo desde otra perspectiva, es que, no sé, yo a la Andrea del pasado le diría que no pasa nada, que lo digas, ¿sabes? O sea, es algo que impactará a la gente de tu alrededor, ¿no? Pero que al fin y al cabo te va a ayudar muchísimo y que... realmente da igual lo que piensen, porque al final lo que importa es tu bienestar y salir de ahí. No merece la pena pasar este suplicio solo por no hacer sentir mal a los demás, ¿sabes? Cuando en realidad los demás quieren ayudarte y que estés bien.
¿Com va reaccionar el teu entorn quan vas fer el teu intent de suïcidi?
Bueno, no entendían nada. Se sorprendieron mucho. Yo me lo imagino como muchos sentimientos dentro de ellos, en plan sorpresa. miedo, no me dejaban sola en casa, tenía que acompañarles a todos lados.
Després d'aquest intent, sí que vas rebre més recursos de la sanitat pública o va haver de dependre dels teus pares i de tu?
No, el primer intento fuimos también a urgencias y que me dieron alguna visita y tal. Seguí sintiéndome que no era no estaba muy acogida. El segundo intento, porque he tenido dos intentos, otra vez tampoco me sentí muy acogida, pero la tercera vez que tuve que ir a urgencias, que fue por pensamientos de suicidio y no por intento, sí que me sentí muy bien. Y además no me sentí juzgada ni nada. No sé, yo creo que lo que se está haciendo ahora es como romper un poco el tabú en según qué trastornos se está rompiendo más que en otros, pero bueno, por algo se empieza, ¿no?
Ara et sentim molt bé. Ha sigut difícil el camí fins a arribar aquí on ets ara?
Sí, o más que difícil quizá ha sido largo. Pero sí, un poco difícil también, pero ahora me veo y digo, joder, es que no sé, me ha merecido la pena.
Quan vas als instituts, que m'imagino que deu ser un moment molt potent emocionalment, com et reben els adolescents? Tenen interès per aquests temes? Veus que hi ha aquesta vergonya, aquest tabú? ¿Qué detectas tú?
La verdad que suelen estar muy atentos y en casi todas las charlas siempre viene alguien a decirte, pues, o que tienen un amigo o un familiar o que ellos mismos se sienten identificados con algo de lo que has explicado. Entonces ahí pues sientes que a lo mejor, primero, ¿qué era esto? Lo que tú necesitabas cuando estabas en su lugar. Y segundo, pues te sientes bien, ¿no? En realidad de haber podido ayudar a esa persona a identificar lo que probablemente o a lo mejor le pueda pasar. Al principio me impactaba más, ¿no? Pero ahora es como, no sé, o sea, sí es una responsabilidad, pero también es como que...
És bonic. En el fons també és molt bonic que confiïn en tu, no? I t'ho vinguin a explicar.
Sí, es bonito. Supongo que también al ver que yo también soy joven, que me acerco mucho a su edad, pues empatizan más conmigo y que puedo empatizar yo más con ellos.
I dos últimes preguntes, que és demanar-te consell. Tu com creus que algú de fora, no?, pot ajudar algun jove que estigui com tu estaves en el teu moment, per exemple? I després, per altra banda, quin consell donaries a un jove que se senti com tu et senties fa uns anys?
Pues para la persona que está así desde fuera, simplemente preguntarle cómo está y acompañarle, porque al final realmente ayudar, lo que es para ayudar, eso lo pueden hacer los profesionales. Lo que podemos hacer nosotros en segunda persona es acompañarle, hacerle saber que estás ahí y que si en algún momento necesita, yo que sé, desahogarse o explicar algo, tú pues puedes escucharle y le vas a escuchar y sobre todo no juzgar. Y luego para las personas que están pasando por esto, pedir ayuda. Y ya sé que es fácil decirlo, ¿no? Cuando estás ya fuera, pero es que es lo mejor que pueden hacer es pedir ayuda. E intentar ignorar lo que te puedan decir porque al final hagas lo que hagas te van a juzgar, ¿no? Pues entonces mira por ti y mira por tu bienestar porque la gente que te quiere te va a ayudar.
Moltes gràcies, Andrea.
Muchas gracias.
Solidaris.
¿Y quién lo diría que un gallo cantaría bajo su ventana?
Cada dissabte a les 10 de la nit. Mercè Folch. Catalunya Ràdio.
El suïcidi és la primera causa de mort no natural entre els més joves, però entre les persones més grans de 65 anys és on, proporcionalment, es registren més morts per aquesta causa i, en canvi, gairebé no se'n parla. La Mònica Roca ha entrevistat el psicopedagog Carlos Alastuey.
A Espanya, gairebé 10 milions de persones són més grans de 65 anys. Són un 20% de la nostra població, però pel que fa als suïcidis suposa un 30,85% de les mortalitats per suïcidi. Per tant, estem parlant d'unes xifres que són preocupants. De fet, en els últims 5 anys que hi ha comptabilització per part de l'Institut Nacional d'Estadística, s'ha produït un augment significatiu d'un 8%, gairebé un 9%, un 8,8% del nombre de persones que se suïcidaven. El 2021 aquest col·lectiu va pujar a 1.235 persones majors de 65 anys que s'havien suïcidat. Per tant, estem parlant en aquest moment del col·lectiu amb una taxa més elevada de suïcidi, en realitat. Semblaria que no ho és, però és així.
Si les xifres són tan contundents i tan alarmants, la pregunta és: per què gairebé no se'n parla d'aquest col·lectiu? Carlos Alastuey, portaveu de Després del Suïcidi, Associació de Supervivents, explica els motius.
Té a veure, en general, amb aquesta percepció que la nostra societat genera sobre la gent gran en general, no? Que és un col·lectiu cada cop més nombrós i que, en canvi, possiblement és poc visible a efectes de moda, no? O de visió, diguem-ne, de com és la nostra societat.
Por la calle vacía anda la soledad en perfecto silencio va el compás del azar.
L'origen de la nostra entitat és una pèrdua a la nostra família del Miquel, el meu nebot, quan tenia 19 anys. Arran del seu suïcidi vam veure que no hi havia, primer, un coneixement ni una atenció per la conducta suïcida ben establerta, però el que segur que no hi havia res era per tot el tema de les persones que havien perdut algú a causa del suïcidi. I arran d'això, la nostra primera inclinació va ser prestar acompanyament a totes les persones que hagin pogut perdre algú a causa del suïcidi.
Després d'anys d'experiència i de molta formació, Carlos Alastuey coneix molt bé quins són els factors de risc en cada franja d'edat.
Perquè igual que en l'adolescència és una etapa de molts canvis, d'una evolució molt ràpida, en realitat les persones d'aquestes edats també viuen molts canvis i tenen una situació de molta modificació de la seva realitat. Hi ha jubilacions, hi ha viudetats, hi ha l'aparició de les malalties, diguem-ne, d'una certa cronicitat, hi ha una pèrdua de la nostra dependència molt significativa en aquesta edat, no?, que ens encamina cap al final de la vida, i tots aquests fenòmens en una societat que segueix sent la iconografia de la joventut, crec que dificulta molt una bona visió de quina és la problemàtica de la gent d'aquesta edat.
Com passa entre els joves, en el cas de les persones més grans, també hi ha diferències entre homes i dones.
Els homes se suïciden amb mètodes més violents i, per tant, moren més. Però sabem també que encara que hi ha aquesta diferència pel que fa al nombre de morts, sabem que les dones fan moltes més tentatives. This my
Un dels elements que s'ha de tenir en compte a l'hora d'abordar la prevenció del suïcidi en les persones amb més de 65 anys és que són les que acostumen a anar més al metge i, per tant, a prendre més medicació per malalties de salut mental, com ara la depressió.
Hem confós els medicaments amb una bona pràctica de salut clínica. I això no és correcte. Els medicaments són un element terapèutic de primera magnitud. Per tant, en cap cas menys tenim la seva transcendència. Però, pel que fa a la intervenció en problemàtiques de salut mental, hem de dir clarament que la major part dels medicaments que en aquest moment s'estan fent servir són clarament ineficaços en el llarg termini. I, per tant, la medicació crònica de determinades malalties mentals o de determinats trastorns sabem que és molt poc efectiva. I dos, sabem que pel que fa a l'abordatge dels problemes emocionals és tan efectiva el tractament dels medicaments com dels abordatges humanístics i terapèutics psicològics. Per tant, qualsevol tractament que vulgui resoldre aquesta problemàtica ha d'abordar forçosament una complementarietat entre el medicament, la relació humana i sobretot la relació terapèutica, no? I això clarament amb la gent gran es deixa en mans de les medicacions més que en cap altre col·lectiu.
L'any 2002, l'especialista en psicologia clínica Jason Luoma va publicar un estudi important sobre la qüestió a tenir en compte. La seva investigació recollia resultats sobre suïcidis en 17 països i alertava que el 18% de les persones que s'havien tret la vida, segons l'estadística, havien anat al metge el mateix dia.
Crec que és important tenir en compte que quan parlem de la conducta suïcida en franges d'edat adultes, hi ha un espai de temps important, normalment, entre la ideació i l'execució d'una conducta suïcida. Això, en l'adolescència, és diferent, no? Hi ha una gran impulsivitat en les conductes suïcides dels joves i això facilita, malauradament, que el temps d'intervenció a vegades sigui molt curt. I això és un element que ens ha d'animar a millorar la seva prevenció, perquè tenim més temps a vegades per intervenir del que malauradament tenim amb el públic jove.
Tenint en compte que anem cap a una societat cada vegada més envellida, Carlos Alastuey fa aquest missatge.
Anem a una societat que l'edat, diguem-ne, cada cop serà un element més significatiu de la població, no? I no estem sabent veure que ens hem de posicionar en que una part dels treballs de prevenció s'han d'adreçar clarament a la població d'aquesta edat, no?
Si tens pensaments suïcides i necessites suport emocional, pots trucar al 024 061. Telèfon de prevenció del suïcidi 900 925 555. Servei deixat per als joves 679 333 363. Telèfon de l'Esperança 934 144 848.
Ho deixem aquí, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Sam Silva. Gràcies per seguir-nos a l'antena i en podcast. Fins aviat. Oh,